Antonio, el llibre del Graupera te'l llegiràs o no?
Quin d'ells?
L'últim.
Em sembla, ara li deia al Graupera així, mentre...
Cada dia estic més d'acord amb ell, en tot, el que llegeixo d'ell.
Em sembla una gran idea de l'editorial, perquè el primer pensava que la idea podia ser d'ell, perquè en té de molt bones, però que l'editorial hagi tingut una idea de fer llibres dels
10 manaments,
em sembla que qui l'hagi... De l'editorial, qui l'hagi tingut...
L'Anna Ponsoda i en...
L'Anna Ponsoda, de fet, fa 3 anys van fer els 7 pecats capitals.
Sí,
no és fer la supèrbia, no sé per què.
Trien sempre la teva o què? La que s'encaixa.
Ells ho assignen. Si protestes molt... jo estic molt enfadat perquè jo hagués volgut fer una altra. I el Bernat de Déu diu que després de tot el que ha fet ell per l'adulteri en aquest país, que li hagin donat el no mataràs en comptes del no mataràs l'adulteri.
No podia fer intercanvi, ja que sou amics, no?
Però vaja, jo ara estic molt content. L'Anna Ponsoda diu una cosa, que és que diu aquest llibre que diu que tu et resisties a fer-lo, diu després, quan l'has posat a fer-lo, és com si sempre l'haguessis dut a dins. I crec que té raó.
És maco, això. Va, passeu un minut de 3:15 del matí, gràcies a tots, eh?
Adéu-siau, bon any a tothom.
De música per separar les coses, va.
La morralla de la seriositat.
No, home, no. Deies, Graupera, que potser no és el títol. Què vols, Carles? Què vols? Estem en directe, noi? No. Què passa? Què passa? Graupera, deies que potser no és el... Va, anyos, va. Que no és el títol que tu li haguessis posat, però clar, això ho va dictar Déu, diguem-ne.
El va dictar Déu... Bueno, de fet és discutible qui el va dictar. Perquè una de les coses que explico en el llibre és que aquest manament, que és com s'ensenya a les escoles, com s'ensenya a les parròquies, que estimaràs Déu sobre totes les coses, no apareix enlloc de la Bíblia.
Ah, no surt.
Aquest manament no apareix. Vinc a donar aquesta exclusiva.
Hosti,
avui.
És fortíssim, això.
El que és una adaptació del manament tal i com apareix a la Bíblia, que diu, no me'l sé memòria, però alguna cosa així com: jo, Javé, que sóc el teu senyor, que et vaig treure de l'esclavitud a Egipte, sóc el teu Déu i no tindràs cap altre Déu fora de mi. Aquest és el manament. No tindràs cap altre Déu fora de mi. I després diu unes quantes coses més. És més llarg.
Sí, és una demanda de...
Exclusivitat.
D'exclusivitat, exacte, sí. Que li fa als creents.
És allò, té parella, s'asseu i et diu, escolta...
Tot bé, però...
Estem junts o no estem junts?
Què som?
Què som?
Efectivament.
I aleshores diu, som monògams.
Digue'm alguna cosa que no espanti la gent si veu el títol i diu, ostres, jo ara és que posar-me a parlar de Déu i tot això, què?
Mira, el llibre, jo crec que és un llibre que... Vull dir que quan jo escric alguna cosa sempre se'm pregunta si és molt dens, si no és molt dens, perquè de vegades a mi m'agrada fer coses denses. No ho és. O sigui, no està a la banda densa de les coses que jo faig. I aleshores el que hi ha per entrar és una història, que és una història de com passem com a humanitat, com passem d'un món en el que hi ha molts déus i moltes... No? I molt, a un. No? Com aquest pas, que és un pas mental, en comptes d'explicar-lo a través dels conceptes i de les idees, doncs ho he explicat narrativament. Perquè nosaltres coneixem bastant bé la història de l'Èxode, que és la història, no? Perquè hi ha una pel·lícula del Charlton Heston que molta gent ha vist, no? Els 10 manaments.
Amb Moisès com a protagonista, no?
Sabem que és un poble d'esclaus que eren a Egipte i que van fugir perquè Moisès els va liderar i van anar cap al desert, i en el desert Déu, que és com una mena de matoll en flames, sí, els hi dona, doncs, les taules de la llei.
No? Sí.
Aquesta història la coneixem, no? El que no coneixem tant és que existeix una contrahistòria d'això.
Això és brutal, sí.
És a dir, que uns segles després, quan el judaïsme ja era una religió com de humana, no? que la gent coneixia, que era políticament forta, que era socialment forta, aleshores un historiador egipci va escriure el mateix episodi des de la perspectiva dels egipcis. I la perspectiva dels egipcis no és aquesta gent eren uns esclaus que van fugir dels opressors, sinó eren uns leprosos que vam expulsar perquè ens fotien fàstic, val?
Els vam fer fora. Sí. I es van aliar amb potències internacionals
per anar contra nosaltres. Val? Aquest és el... I aleshores, aquí jo crec que explica bé que més enllà de quina història és més certa i quina és no certa, perquè hi ha molts estudiosos que diuen que l'Èxode, de fet, ja és una contrahistòria. O sigui, que hi ha una història més antiga i que l'Èxode ja és una contrahistòria. i explica bé que estem parlant d'una lluita cultural, ideològica i política entre aquests dos mons, el món d'una religió que és l'egípcia, que estava ja desapareixent, el politeisme, i el món de les noves religions, que començarà sent el judaïsme i després serà el cristianisme i després serà l'islam, que són religions monoteistes. I per explicar això, que es pot explicar des de molts llocs, jo intento explicar-ho doncs així, a partir d'aquestes narratives, d'aquestes narracions.
Clar, al final també la història de per què existeix la fe, la religió, l'adoració a un déu o diversos déus, té a veure amb l'explicació del món, no? O sigui, intentes ordenar el teu món d'alguna manera i aquesta és la pulsió humana de tota la vida, o què?
100%. Hi ha una cosa que a mi durant molts anys he explicat als meus estudiants i que ara, fent aquest llibre, allò que diu l'Anna, no?, m'ha tornat a dins, que és que si tu agafes el relat de l'Èxode, del Gènesi, no?, que és un altre que coneixem tots, no?, el dia 1, no sé què, el dia 2, no sé què, i el dia 7 va descansar, no? O sigui, aquest, la creació, no? Això és un ordre, és un raonament científic. Jo sé que no és una explicació científica del món, però és un raonament científic en el sentit de que les coses que hi ha al món, que són totes barrejades i que les veiem, tu imagina't que et despertes un dia al mig d'un bosc, està tot barrejat. Doncs l'Èxode
és un embolic, bàsicament, no?
Està endreçat. Primer la llum, després el que sigui, després el mar, després la terra, després les plantes, després els animals. O sigui, el nostre cap, fins i tot si ets el més ateu entre els ateus, has de reconèixer que darrere d'aquest text hi ha un intent d'endreçar la realitat a través d'una jerarquia. Doncs la diferència entre creure en un món politeista, per dir-ho així, o en un món monoteista, és una diferència que té a veure amb com llegim la nostra relació amb el món. Clar. I jo crec que això, aquest manament o aquest monoteisme, ho explica com poques coses. I per tant, diguem-ne, hi ha una gent que em pregunta per qui és aquest llibre, no? O sigui, és per creients, no és per creients? Jo sempre dic que aquest llibre és pels pesats. És a dir, si tu ets una persona religiosa i tens un cunyat pesat, ateu, és el seu llibre. Però si ets una persona atea i tens un cunyat religiós pesat, també és el seu llibre.
Correcte.
Perquè els mantindrà entretinguts.
A mi em causa la tendresa aquesta de la necessitat humana d'ordenar el món, perquè quan parles d'una societat organitzada, els egipcis, per exemple, però els romans, els grecs, etc., organitzada amb múltiples déus, bàsicament la narrativa té a veure amb això, no? Com és que hi ha aigua? Doncs ha d'haver-hi una força sobrenatural que representada per un déu que regeix l'aigua. Per què hi ha plantes? Per què hi ha un cel? Per què hi ha vent? I permanentment, això que deies que és científic, científic des del punt de vista d'intentar donar-li una explicació. La mitologia és això, no? Sí. Quan no tens les arrels purament de la ciència, de la investigació.
Una cosa que tenim en comú nosaltres, amb qualsevol altre ésser humà, de qualsevol altre moment de la història, és que sempre que veiem el món estem intentant explicar-lo. Som aquesta gent nosaltres.
Però perquè és insuportable viure sense explicar-lo, no?
Per nosaltres sí, pels gossos no.
Ja, clar. No? Per nosaltres, és el que ens fa diferent.
No? Necessitem explicar-ho. I aleshores el gran pas entre el politeisme i el monoteisme, que jo anomeno progrés intel·lectual, això té un punt de polèmic, és a dir, no tothom està d'acord amb que sigui un progrés, jo crec que és un progrés, perquè...
Però no està resolt, eh?
No.
No està acabat.
No.
Vull dir que continua havent-hi molta gent que creu en coses diverses i múltiples el 2023 i no en una sola.
Bueno, això és un altre tema, que és que el politeisme i el monoteisme, tal com jo ho veig, sempre estan en conflicte, i fins i tot ara. És a dir, hi ha moments més politeistes i moments més monoteistes en la història. Però per poder fer aquesta afirmació, omplim una mica de contingut aquestes dues coses, no? El politeista és un món en el que la natura està divinitzada, està encantada. Això que tu deies, no? Quan plou, hi ha una força divina rere la pluja. Hi ha el déu de la tempesta, el déu del volcà, el déu de la muntanya, el déu de la fertilitat.
El del llamp.
I també l'amor, no? El déu de les forces psicològiques, el déu de la raó, el déu de l'amor, el déu de la família. I aleshores els monoteistes el que fan és, el gran gest intel·lectual és treure Déu de la naturalesa i dir, no, Déu està al cel, fora el món, a dins del meu cor, no? No està en cada llamp, en cada collita, en cada... I per tant, les coses del món, les coses desendreçades del món, aquesta sensació que tenim que si no fos per l'ordre, el món només seria un conjunt de caos que se'n va cap a la seva pròpia mort, no? Perquè tots anem cap a la mort, la gent se'ns mor, els amics desapareixen, el desig s'acaba, no? Les coses van a la seva destrucció.
La decadència, no?
Les coses són fugisseres davant nostra i sempre recerquem alguna cosa que romangui darrere d'això. I allò que roman, els politeistes diuen, és un déu darrere de cada cosa, igual que hi pot haver un patró darrere cada ciutat, per dir-ho així, i en canvi els monoteistes diuen, no, el que roman a un altre lloc, roman fora del món. I per això, abans et deia, no apareix a la Bíblia aquest manament, apareix una versió d'aquest manament, que es diu la Shema, que està al Deuteronomi, que és una professió de fe que els jueus fan, i que Jesús després repeteix en l'Evangeli, que és: estimaràs Déu amb tot el cor, amb tot el pensament i amb totes les forces. Aquestes coses, el cor, el pensament, les forces, si t'hi fixes, són coses de dins. El cor és a dins, el cap és a dins, les forces són a dins. No és: estimaràs Déu amb tal ritual, o sacrificaràs el teu tercer fill, o agafaràs un vedell. No és la dansa de la pluja, no és intentar seduir la naturalesa.
No és un Déu individual.
No, no, és col·lectiu, perquè, bueno, pot ser individual o pot ser col·lectiu, però i té ritual, és a dir, el ritual catòlic existeix. El que passa que és un ritual, i el musulmà també, i el jueu també, el que passa que és un ritual que no apel·la a la seducció de la naturalesa, no intenta manipular els déus que són la naturalesa, sinó que assumeix que està en algun lloc de la nostra psicologia. Jo crec que això és un gran avenç, perquè ens allibera per estudiar el món per ell mateix. Si tu ja no
creus la pressió sobre el món, i llavors el pots estudiar des d'un àmbit científic sense la pressió.
Quan penses en el llamp, ja no has de pensar en Zeus vestit amb una túnica, sinó que dius: d'acord, anem a mirar què hi ha darrere.
Com que no és Zeus, què és el que hi ha?
Què és, exacte, no? I això no exclou la possibilitat d'una espiritualitat, que és l'altra cosa que ens defineix, siguem de la creença que siguem o de l'absència de creença que siguem, no? I és que tenim una tendència a la recerca d'allò transcendent, és a dir, a la recerca d'allò que roman malgrat totes les coses que desapareixen.
Pot té a veure amb buscar sentit, això, no?
És la recerca del sentit. Clar. No és que té a veure, és la recerca del sentit. A mi m'agrada posar com a exemple la tensió entre l'amor i el desig, perquè em sembla que és una manera d'explicar bé això, que és que el desig és una cosa que tots sabem que puja i baixa. I en canvi, quan ens asseiem amb algú i li diem t'estimo, quan ho diem seriosament, el que estem intentant dir en realitat és: tinc la mena de sentiment per tu que dura, que roman, malgrat totes les coses que canvien. Això és el que estem intentant dir. Ho diem millor o pitjor, però això és el que estem intentant dir. Fins i tot quan no hi hagi desig, t'estimaré o tindré desig, perquè l'amor en generarà, no? Doncs aquesta és la recerca de sentit que amaga o que explica la presència del monoteisme en les nostres cultures, que no és només una presència religiosa. També a la mateixa època que s'estava fent aquest trànsit religiós, s'estava fent un altre trànsit en el món grec, que era cap a una mena de racionalisme, que també deia: hi ha coses que són veritat i coses que són mentida. Clar. I hem de buscar les coses que són veritat i hem de rebutjar les coses que són mentida.
Cap a un conflicte gran, el monoteisme, no? Que és que, bueno, molts, però un d'ells és que si el meu Déu és Déu, el teu no. No?
Aquest és el gran...
O sigui, la mentida és la teva, no la meva.
És correcte.
Doncs això és el que provoca, no sé, ara si estem, potser l'arrel del conflicte no ho tinc clar, perquè no, sempre he dit que del conflicte d'Israel i Palestina no n'opino perquè no en sé prou, però segur que hi ha una part d'arrel purament religiosa, de tu ets, nosaltres som nosaltres i ells són ells, no? I que té a veure amb tot.
Jo crec que aquesta explicació, que és una cosa que des d'aquest llibre és una, surt a la conversa, no? És una cosa que intuïtivament crec que tots veiem, crec que no s'aguanta amb els fets. És a dir, no és veritat que des que existeix el monoteisme hi hagi més violència, això no és veritat. En la societat egípcia era una societat molt violenta, era un imperi, els imperis per definició, diguem-ne, destrueixen altres societats, diguem-ne, no? I de fet també tenim molts exemples al llarg de la humanitat i en el present de societats on hi viuen molts monoteistes de monoteismes diferents que no exerceixen violència els uns als altres. O sigui, no és veritat que el monoteisme et porti a voler destruir l'altre. Aquí mateix a Barcelona vivim gent que és atea, gent que és monoteista d'una manera o d'una altra, gent que és pseudopoliteista, i ens respectem. I el mateix es pot dir del conflicte entre Palestina i Israel, que és un conflicte en el que de la banda d'Israel hi tens un 20% d'àrabs que conviuen amb els israelians, i de la banda de Palestina hi tens també cristians, hi tens també... I per tant, no és exactament... Una altra cosa és que sempre que hi ha un conflicte, les eines culturals que hi ha disponibles són les que es fan servir per fer, bueno, per avançar en el teu conflicte, i aleshores tu fas servir les teves eines, les disponibles. Si les disponibles és que l'emperador d'Egipte t'ha dit no sé què, doncs aquesta és la teva eina, i si no, no. Una cosa interessant dels manaments és que el text dels manaments, el text pròpiament que apareix a l'Èxode, és un contracte. És un contracte que està, diguem-ne, copiat o o s'assembla, als contractes que es diuen de suzerania, que hi havia a l'època, que és els contractes que signaven els imperis amb els pobles conquerits. O sigui, l'emperador deia, jo sóc el teu emperador, no tindràs cap altre faraó o emperador o rei fora de mi.
Jo et protegeixo i tu a canvi
i tu
amb veneres.
Amb veneres. I per tant això ja ens parla d'un món en el qual les conquestes i les violències són a l'ordre del dia. I crec que intentar buscar explicacions de tipus cultural a les guerres que existeixen és una mica no reconèixer que de vegades la violència i la guerra passa perquè, mira, l'Amos Oz, que és un intel·lectual israelià, sempre deia que el conflicte entre Israel i Palestina passa perquè els dos tenen un argument bo sobre la mateixa terra. No dic que els dos tinguin raó o igual de raó, això cadascú que s'ho negociï en el seu cor. Però és veritat que els dos bàndols del conflicte tenen un argument que és prou bo. I aquí sí que hi ha un motiu per fer la guerra, no? Que és quan hi ha un reclam sobre un bé que tothom vol. I això passa igual amb tots els conflictes, també els polítics. Si penses tots els conflictes polítics amb els que tu t'identifiquis, siguin els que siguin, com un conflicte en el que els dos bàndols tenen un argument prou bo per justificar les seves accions, veuràs per què hi ha un conflicte. I malauradament moltes vegades, no dic que sigui el cas d'Israel, però malauradament moltes vegades estàs davant d'un conflicte en el que no hi ha altra alternativa que anar a gas a fons amb el que sigui que tens.
Sobre el fet de la... del que dèiem de si és sexy o no en aquests moments parlar de religió, no?, en una circumstància com la que vivim, és veritat que si el que batega en l'esperit d'algú que és creient, si és religiós, de qualsevol religió, és bàsicament explicar el món, tothom és religiós d'alguna manera o altra, no? O sigui, i no sé si és com has dit, cosmotivista, diguem-ne.
Cosmoteïsta.
Cosmoteïsta o monoteïsta, no? Perquè algú que diu, a la pregunta de creus en Déu, no crec en Déu però crec en l'energia, no? Que és una resposta molt clàssica en aquests moments, crec en alguna cosa, no sé si això és cosmoteïsta o és monoteïsta, però sí que és una forma d'intentar explicar que hi ha una transcendència que li dona sentit a estar aquí tu i jo xerrant una estona, perquè si no i no és una successió, un contínuum temporal que no té cap mena d'explicació, no?
Bueno, el món no fa cap sentit, no? Si, hi ha aquest...
si tu l'intentes analitzar racionalment no té punyetero sentit.
Hi ha aquest humorista que a mi m'agrada molt que es diu Pete Holmes.
És el que fa aquest... Si tu pares un moment i dius... Sí. No...
Zoom out.
Zoom out, exacte.
No? I es diu, vivim en un univers infinit
que
està constantment expandint-se. Això vol dir...
No té cap sentit.
No té cap sentit.
No, si pares un moment no té cap sentit res.
No fa cap sentit.
I fem veure que sí i no té cap punyeter sentit.
També té aquest fantàstic Beatle que diu... diu, la gent que creu que són ateus, diguem-ne, diuen que hem sortit del no-res. O sigui, que creus que el teu creador és el no-res, tu qui ets i per què m'estàs molestant, no? O sigui, té una cosa molt divertida. Jo crec que això sí que va al cor de les coses que jo crec, o sigui, com t'ho diria, que fa molts anys que em dedico a pensar això, que és, tots nosaltres som éssers que jo en dic metafísics, és a dir, som gent que estem tota l'estona buscant el sentit de la vida i del món fora de la matèria. La matèria és allò físic, no? I encara que la ciència ha fet una feina extraordinària a explicar-nos les relacions entre els objectes de la matèria, extraordinària, no ens satisfà.
És insuficient, clar.
No en tenim prou. I aleshores estem a la recerca d'això tota l'estona.
És a dir, perdona, que et talli aquí.
Sí, sí.
Hem tingut aquest debat últimament també, perquè en època de pandèmia, per exemple, que la ciència va ser el pilar central per intentar explicar una cosa que era inexplicable, era insuficient.
Insuficient.
No? El buit que genera el no tenir una cosa on agafar-te és enorme, no? I a partir d'aquí... la substitució d'una societat religiosa per una de laica té dificultats, que és, molt bé, ara no creus en la religió, en un déu determinat o en un altre, o en diversos déus, en què creus? Per què passa el que passa? Quin és el sentit del que estàs fent? Com s'organitza aquest món i quina justícia hi ha al darrere? No?
A mi em passava quan jo vaig tenir una formació religiosa, i sóc una persona religiosa, és veritat que com més atea és la persona que tinc al davant, més religiós sóc, i els meus amics religiosos es posen molt nerviosos amb mi, perquè sóc molt impertinent.
Bueno, bàsicament, però això ho apliques a qualsevol camp, no? O sigui, bàsicament t'agrada fer la punyeta.
No és que m'agrada fer la punyeta, però diguem-ne, no m'agrada arrossegar-me, deixar-me arrossegar. En qualsevol cas, jo me'n recordo quan vaig aterrar a l'Autònoma, a la Universitat Autònoma, recent sortit de la meva escola, i em vaig trobar molta gent no només que era agnòstica o atea, que això més o menys és normal, sinó molt beligerant, no? Contra la religió. I jo el que més em sorprenia era la sensació que estava parlant amb gent que tota l'estona estava fent actes de fe d'una manera o d'una altra. Ara no em posaré a detallar-ho, però era, tenia una sensació molt forta, i recordo molt tenir converses al bar de la facultat intentant dir, però no veus que això que estàs dient, que és perfectament legítim i que fins i tot estic d'acord amb algunes coses de les que dius, però són actes de fe que tu fas en els teus pares, o en la formació que has rebut, o en la cultura del moment, o en el temps històric en el que vivim. I això és la meva obsessió, fins al punt que la meva tesi doctoral va d'això. La meta doctoral és un intent d'estudi de com els sistemes liberals com el nostre s'aguanten sobre actes de fe, no religiosa, però sobre actes de fe, no? I per tant, és cert que jo crec que la presència d'actes de fe i de la recerca del sentit continua tan viva com sempre, però de manera, diguem-ne, descentralitzada, desorganitzada, fragmentada, fràgil, que fa que moltes vegades aquesta recerca del sentit fracassi en els seus intents, o que veiem gent, això crec que tots ho hem vist en les darreres dècades, gent que cau en forats de recerca de sentit, en vides que cada cop són més particulars a través d'ideologies New Age, o de, o de teràpies, pseudoteràpies, o pseudodoctrines, o no? I tens el típic amic que passa per una crisi, intenta agafar-se alguna cosa, troba una cosa que més o menys li funciona, i aleshores entra en una mena d'espiral, de bola de neu, que, diguem-ne, acaba en un lloc que et costa molt de reconèixer, un lloc que sigui un lloc sa, que no vol dir que no ho sigui, només dic que l'experiència respecte als altres és aquesta. Jo, que sóc una persona més o menys religiosa, m'agrada aprofundir en la tradició que ens ha estat donada, perquè tinc la sensació d'estar participant d'una conversa que fa segles que dura i que està plena de matisos i de ressonàncies que s'assemblen a la meva arquitectura, al meu art, no? A la meva creença, a la meva esperança.
Clar, però jo puc entendre el que intenta no convèncer, sinó ser beligerant, perquè apunta que aquesta religió que tu pots estar defensant o una creença determinada ha provocat molt dolor i molt de mal.
Sí, és així. I insisteixo, també molt de bé. Tu pots agafar qualsevol conflicte de qualsevol moment, de qualsevol cultura, en qualsevol lloc del planeta, i trobaràs que l'instrument religiós que hi ha a disposició el fa servir el poderós per oprimir el feble, i el fa servir el feble per defensar-se del poderós. Perquè serveix per això, si és que es pot dir que serveix per alguna cosa. I en el nostre cas és cert que el poder ha fet servir la religió catòlica per oprimir els individus i per mantenir-los sota control social. Crec que això es pot dir sense cap problema. També es pot dir que l'esperança, diguem-ne, sense derrota de la gent amb creences ha servit per, en els moments més crus de la història del nostre país, hi hagi hagut gent disposada a sacrificar-ho tot per protegir els més febles. I també gent que no ha fet res de tot això. Gent que no té cap creença i que ha oprimit, i gent que no té cap creença i que ha resistit. Però els instruments religiosos per ells mateixos són ambigus. Clar. En el seu...
Però fixa't que puc entendre que algú que llegeix "estimaràs Déu per damunt de les coses", de tot, sobre totes les coses, sí, pugui pensar, això és la frase d'un fanàtic.
Sí.
No?
Sí.
Perquè què vol dir "per damunt de tot", "per sobre de tot"? Sí. Com és possible que tu hagis de obligatòriament estimar, no? Sí. A part d'aquest contracte. És fanatisme, això.
Sí. Sí, el que passa que a mi el que m'agrada d'aquesta frase és la diferència entre Déu i les coses, és a dir, ja t'està dient que Déu no és les coses, hi ha les coses i hi ha Déu, que és el que et deia abans de treure Déu de les coses. Extreure, jo crec que això és molt saludable, és molt higiènic. Però és veritat que si tu agafes, no sé, episodis de l'Evangeli en els que Jesús apareix com més revolucionari, aquest "sobre totes les coses" inclou l'ordre social. És a dir, l'ordre social és una d'aquestes coses, i per tant, si tu substitueixes la paraula Déu per la paraula justícia, o per la paraula veritat, o per la paraula, no sé, generositat, o el que tu necessitis perquè no t'incomodi la paraula Déu, aquesta paraula que el Campbell deia que Déu és la manta amb la que cobrim el misteri per donar-li forma, per veure'n la forma, diguem-ne, no? Doncs quan tu fas això te n'adones que és una forma de dir "estimaràs allò que està per damunt de la teva jerarquia i respectaràs aquesta jerarquia que tu tens a dins", no?
O una escala de valors.
O dit d'una altra manera, aquesta frase, si en comptes de prendre-la com un ordre, te la prens com una descripció, aleshores potser s'entén millor. Vulguis o no, estimaràs allò
el que sigui,
allò que ocupa aquest espai, per sobre de totes les coses. Ara, i la pregunta que t'has de fer és: què hi ha en aquest espai que jo anomeno Déu en la teva vida?
Acabant sobre la qüestió, hi ha un missatge que ara que citaves còmics, ja recordo també de trobar els reels perquè aquesta frase, el de no té cap sentit, això és d'un reel, sí. No? D'Instagram.
Bueno, jo he vist el monòleg sencer.
Ah, val, jo no. Ricky Gervais, recordo d'una entrevista que ell és, no sé si és agnòstic, no ho sé ara si és agnòstic.
És ateu,
és ateu, oi?
Sí.
Que té un entrevistador del davant que és religiós i sí. Li diu, clar, és que no hi ha tanta diferència entre tu i jo. Jo només dic que només nego un Déu més que tu.
Sí.
Perquè tu estàs negant la resta de déus que hi ha a tot arreu, que hi ha hagut sí. Al llarg de la història. Jo només dic que el teu tampoc.
Doncs mira, aquesta entrevista del Ricky Gervais és una de les coses que em porten a dir algunes coses en el llibre, si no el cito, però em va fer pensar molt aquesta, no? Perquè vaig pensar, com a acudit està molt bé, no? Ell diu, jo sóc ateu i per tant, i tu creus en un déu i després hi ha 5.000 déus i per tant tu i jo estem més a prop que...
Sí, sí. Tu el 99% dels déus els denegues, jo el 100. Correcte. No hi ha tanta diferència.
Tanta diferència. Llavors, fa molt de riure, si està molt bé, és molt enginyós, però hi ha alguna cosa que no està bé en aquest raonament i no sabia quina era, perquè d'entrada sembla que sí.
És bastant inapel·lable, així com sí, la veus, no?
A primera vista. No? Uh-huh. Però la diferència justament és aquesta, no? Que la diferència entre la creença en la multiplicitat dels déus o la creença en un sol déu és la mateixa que la creença... O sigui, i si ho traslladem al debat sobre la veritat, en comptes del debat sobre Déu, tu pots dir... És com si Ricky Gervais fos un escèptic radical i digués la veritat no existeix, i a la persona que té al davant li digués no, la veritat existeix, i després hi hagués una tercera persona que digués hi ha moltes veritats. I aleshores, no és veritat el que diu Ricky Gervais si ho penses així, perquè la diferència entre creure que hi ha moltes veritats o que només hi ha una veritat i una mentida per cada cosa, és molt gran aquesta diferència. I també és molt gran amb la persona que diu que no hi ha cap veritat. No? Ricky Gervais és el dels que diu no hi ha cap veritat. El món és aquest atzar, aquest caos que ens ha portat aquí amb una coincidència còsmica, que és una creença molt respectable, que és molt difícil de mantenir. O sigui, és una creença que s'ha de tenir molta força interior per tenir aquesta creença, però és una creença al capdavall, que s'aguanta sobre només afirmar allò que els teus sentits et permeten afirmar. Fantàstic. Després hi ha algú que diu, no, en el món hi ha coses que són veritat i coses que no són veritat. Costa de saber. Això no vol dir que sigui fàcil de descobrir què és veritat i què no. A tots ens costa molt. No, ens costa les notícies, no ens ha de costar les veritats últimes de la vida, no? Però aquesta és una perspectiva sobre el món que també costa molt de mantenir. I després hi ha una tercera manera de veure el món, que és dir, hi ha moltes veritats, el que és veritat per tu pot no ser veritat per mi. I aquesta manera de viure, que també és difícil perquè demana d'un extrem de tolerància que t'obliga a digerir coses molt injustes, no? Dels altres, no? Perquè si ells tenen la seva veritat i tu no tens la teva, doncs des de les pràctiques culturals que tu pots pensar aberrants fins a, no? A maneres de tractar els altres que tu pots considerar immorals, les has de respectar perquè tu creus que cadascú té la seva veritat i tothom té dret a la seva veritat. Doncs això també costa molt d'aguantar. És una altra manera de veure el món. I són tres maneres de veure el món que són, diguem-ne, incompatibles entre elles, i aquí és on Ricky Gervais té un problema, perquè la seva manera de veure el món és tan incompatible amb les altres dues com qualsevol de les altres dues.
Entre
no?
Elles.
Ja sé que això no ni fa tanta gràcia com a Ricky Gervais, ni és tan fàcil de dir com el que diu Ricky Gervais.
Estimar els déus sobre totes les coses. El Jordi Graupera, que publica aquest assaig, també ens ha semblat que era ideal en una jornada com avui, que és 31 de desembre, i que tothom té un ritual per ordenar aquesta realitat, perquè, diguessis, entre avui i demà quina diferència hi ha un any, hi ha un tancament, hi ha una obertura, per tant, i l'estem posant nosaltres.
M'agrada molt això que em facis aquesta pregunta, perquè per què serveixen les tradicions? Les tradicions serveixen perquè si tu repeteixes una cosa igual cada any, pots veure el que canvia.
Està bé.
És aquest xoc, és el que et deia abans, no? És aquest xoc entre el que és roman i el que no és roman. I aleshores, si tu cada any, per cap d'any, convides la mateixa gent a casa, o fas el mateix àpat, o fas no sé quina cosa estranya fas a la teva intimitat que no,
que no revelarem.
No revelarem aquí, per tu et permets recordar aquell Nadal en el que va faltar el teu pare.
Correcte.
O en el que vas descobrir que el que volies fer de veritat, o en el que les coses van començar a anar bé o malament, no?
I o sigui, sense el cicle, sense cíclic, és tot un, bueno, és
sense allò que roman,
agafar-se.
Sense allò que roman, allò que canvia no fa sentit.
Mm-hmm.
I llavors aquesta recerca del sentit artificiosa, perquè la tradició té aquest punt artificiós, no? Té aquest punt de forçar-te una repetició, no? Però ens dona una gran pau espiritual, de vegades ens genera rebuig, perquè...
Mm-hmm. Per què ho he de celebrar, això?
Correcte. I després també perquè de vegades hem viscut entorns en el que la repetició d'aquesta tradició també era la repetició d'un dolor. Hi ha famílies mm-hmm. amb molt de dolor a dins, situacions, no?, de tothom té les seves. I aleshores, si durant la infantesa, per exemple, o durant la joventut, has tingut moments de la teva vida en els que la insistència, la iteració d'aquesta tradició és la iteració d'un dolor, intentar reproduir-ho després d'adult és reproduir aquest dolor també, per tant, no? Però, malgrat això, que per tant és el pitjor escenari possible d'una tradició, fins i tot això ens permet prendre aquesta distància, fer una passa enrere del caos de la vida i dir, al final de tot, jo mateix sóc capaç de donar-li un sentit. I per això dies com avui, jo ho celebro tot. Jo sóc
a tope.
Partidari de santificar les festes, per citar un altre dels manaments, que ja ha sortit publicat, per cert. I que ens permet, diguem, aprofundir en l'alegria que és el convit de la vida al qual hem estat convidats.
Estimares Déu sobre totes les coses. Jordi Grau, Pere, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Xavi.
Un quart de...